aquestes alçades, dir Roger Alier és dir òpera. És dir òpera ben entesa, ben estudiada, ben difosa i ben servida en forma d'una bibliografia abundantíssima i que Robin Book ha aixoplugat en forma de volums tan interessants com indispensables. Què és esto de la òpera? La zarzuela, Pavarotti, Història de la òpera, Guia Universal de la òpera, a més d'articles, traduccions de llibrets i la que, i això és una opinió personal, segueix sent la millor obra del nostre convidat, un llibre editat per l'Institut d'Estudis Catalans, com és l'Òpera Barcelona, tesi d'absoluta referència sobre els orígens de l'espectacle líric a casa nostra. I ara, Roger Alier, que els oients de Catalunya Música coneixeu molt bé, i torna altre cop a Manon Tropo, d'edicions Robin Book, amb Diccionario de la Òpera, un luxós estoig amb dos volums de 559 i 584 pàgines, cadascun d'ells amb un devessall de noms, dades, títols d'òperes, d'àries, teatres, ciutats i tota mena d'aspectes vinculats a això que anomenem òpera i que enguany ha fet 4 segles que endegava el camí de la modernitat de la mà de Claudio Monteverdi. Roger Alier, bona tarda.
Bona tarda.
Roger, tu i jo fa molts anys que ens coneixem i hem parlat molt i de moltes coses. Hem parlat, evidentment, sobretot d'òpera. Però hi ha una pregunta que no t'he fet mai. He buscat la pregunta en forma de paraula al text diccionari i no hi és. Vaig a la O i busco òpera i no ho trobo. T'ho pregunto ara. Què és per a tu una òpera?
Doncs és un espectacle musical amb un text pensat per ser representat en un escenari i amb uns continguts que tinguin un valor narratiu, per dir d'alguna manera, d'algun episodi de la vida humana.
L'òpera és bàsicament teatre, bàsicament música, o el just equilibri entre una cosa i l'altra?
Jo crec que és el just equilibri entre una cosa i l'altra, però el just equilibri, és a dir, no potenciar especialment el teatre, com s'està fent una mica massa avui dia, i no potenciar excessivament les veus, com s'ha fet en algun altre moment, sinó que tot sigui realment un equilibri ben fet.
Hi ha hagut algun moment en la història de l'òpera en què s'hagi creat aquest equilibri absolut entre el món dels cantants, el món dels literats, el món dels compositors?
En algun moment, en el sentit de temps, potser no, però en espai sí. Hi ha hagut alguns llocs, algunes vegades, en algunes ocasions, s'ha aconseguit aquest equilibri. I quan s'ha aconseguit, és clar, el resultat ha estat molt espectacular. Ara, com que moltes vegades s'ha potenciat més, i també són elements valuosos, a reconèixer, doncs els aspectes vocals o els teatrals, doncs, hi ha hagut aquests desequilibris, tampoc han matat l'òpera, i per això l'òpera ha viscut 400 anys i continua, i seguirà vivint de bastants més, perquè com he descobert amb aquest diccionari, doncs l'òpera, en comptes de reduir-se com molta gent pensa, ha crescut durant aquests últims 100 anys.
Això t'ho preguntaré cap al final, perquè vull parlar precisament de la moda i l'òpera i la moda, i si l'òpera està de moda o no ho està. Jo crec que sí, tu creus que també. Sí. En tot cas, m'agradaria que ens ho expliquessis. Ara, si em permets, et faré una crítica. El teu diccionari és complet, és completíssim, però hi ha una absència imperdonable, i fi, ho he de dir perquè és així, hi ha una mancança del tot inexcusable, i és que falta un nom. A la A, i voldria que el definissis, l'ubiquessis i el contextualitzessis, i falta Alier Achalà Roger, Los Teques, Venezuela, 1941. Bé, qui és Roger Alier en relació a l'òpera?
Bé, en el diccionari surt a la solapa.
Sí, però no compta.
No compta. No, és que jo no tinc pretensions de figurar. Jo faig un treball de divulgació, de facilitar el coneixement de l'òpera, i jo no tinc per què figurar. Ja hi soc amb les meves opinions, amb la tria que ha fet. Algunes persones no hi són i potser pensen ells qui haurien de ser. Algunes persones hi són i jo he pensat que hi havien de ser i potser alguns pensaran que no hi havien de ser. És a dir, la meva personalitat, la meva manera de veure l'òpera està reflectida en aquest diccionari. Perquè també volia dir una altra cosa. No tots els països, no totes les cultures, no tota la gent, no tots els ambients veuen l'òpera de la mateixa manera. I, per exemple, aquest diccionari, vist des d'altres ciutats que tenim a prop, potser no agradarà de la mateixa manera que pugui agradar aquí, perquè he fet l'òpera com la veiem nosaltres aquí, que no és de la mateixa manera com la veuen a París, ni a Madrid, ni a Catània. És diferent.
No obstant, és un llibre escrit en castellà.
Sí, això és imposicions. Nosaltres som molt, molt personals, però a l'hora d'això doncs no treballem prou com perquè hi hagi la iniciativa de fer les coses en la nostra llengua. Desgraciadament és així.
No obstant, m'agradaria tornar a aquest personatge que falta, aquest Alier Aixalà Roger, perquè a mi m'agradaria que et definissis o que et posicionessis vist des d'una perspectiva ja prou àmplia. Fa molts anys que escrius sobre òpera. Et consideres bàsicament un divulgador, un investigador, un difusor, un estudiós o un entusiasta per damunt de tot?
I em sembla que totes les coses que has dit en sóc una mica. Sóc més divulgador potser que investigador perquè, esclar, el món del treball em porta més cap a la difusió i a la divulgació que cap a la recerca, però no he deixat mai de fer recerques també ocasionalment, amb modesti, amb unes petites dedicacions especials, però també ho he fet. I després de divulgació ho faig molt, perquè és, a més ho trobo molt important. Hi ha qui em critica, i amics meus i tot, que jo podria fer més investigació i en canvi estic fent més divulgació, però és que jo crec que és més útil en el fons. La investigació està molt bé, ja hi ha qui ho fa, i ho fa amb molta profunditat. Jo he fet aportacions en moments que m'han semblat importants. L'òpera, els orígens de l'òpera a Barcelona va ser un moment màxim, evidentment, però crec molt important la divulgació i això que en dius la difusió, que no és ben bé el mateix, sí. I no obstant, està molt ben vista aquesta doble... Jo faig les dues coses, també.
Ara mira il catalogo è questo delle belle che amo il padron mio un catalogo è che ho fatto io osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me.
Com estàs comprovant, les músiques triades per aquesta entrevista estan en consonància. D'acord amb els teus gustos, hem començat per Rossini i d'acord amb les circumstàncies. Estem parlant d'un ampli catàleg del Levelle que amo o que ama a Roger Alier, perquè jo crec que ets un home molt promiscu, estimes moltes coses, estimes l'òpera, però dins de l'òpera estimes molts estils, moltes escoles. Suposo que, evidentment, també tens, i alguns te les coneixem, fílies i fòbies, és evident, sí, tothom les té, com és lògic. Però bé, jo crec que aquí et posiciones des d'una perspectiva purament objectiva i fas un amplíssim catàleg, un amplíssim diccionari.
Sí. L'únic que puc dir és que en Turquia no aventuna, no les he trobades.
No hi ha òpera turca.
N'hi ha, però n'hi ha poc.
Bé, però ara, si em permets un acudit a l'Alier, pots agafar una turca veient una òpera, això sí.
Això és més fàcil.
I òperes ambientades a Turquia, que també n'hi ha unes quantes.
I òperes amb turques en escena també n'hi ha.
I amb turcs a Itàlia també.
També, també.
Com surt la idea d'aquest diccionari i quan?
Bé, jo feia molt de temps que feia servir un diccionari, que és l'Oxford Concise Dictionary of Opera, que em semblava una obra modèlica, el que passa que és de format bastant reduït, està molt apretat el text, han fet diverses reedicions, i l'única cosa que trobava sempre és que no hi havia cap mena d'informació sobre les coses del món llatí. És un diccionari anglès, fet amb allò que dèiem abans, mentalitat anglesa, i les coses llatines, i sobretot les espanyoles, catalanes, ja no diguem, pràcticament no hi sortien. Sortia un petit article sobre Barcelona, on sortia, no sé si ni a la Regalla, em sembla, on sortia Joan Carreras, la Montserrat Caballé, la Plàcido Domingo, també, esclar, com a gran representant de l'òpera espanyola, i poca cosa més. I vaig trobar que, esclar, calia un diccionari que fos més complet. A més, l'òpera ha evolucionat molt des de que aquest diccionari va sortir als principis dels 70s o finals dels 60s, i tenia ganes de fer un diccionari així. Finalment vaig aconseguir engatussar una editora que és aquesta, de Robin Book, vaig aconseguir que tinguessin la paciència de... Jo els vaig enredar una mica, els vaig dir que seria una cosa relativament curta i que duraria un any i mig, i me n'he passat tres. Però han tingut paciència, han sabut aguantar, han sabut entendre que l'obra era important, jo els he dit diverses vegades que aquesta obra seria important, i finalment es van concedir el temps, l'espai i la paciència perquè pogués enllestir-lo sense presses i sense angúnies, i quan l'he acabat, l'he acabat.
Ja sé que les comparacions són odioses, i has parlat del diccionari Oxford, que evidentment és una obra esplèndida, malgrat aquestes limitacions que tu comentaves, i que són obres que a vegades costa molt actualitzar-se, si no és ara amb suports digitals, però fins a quin punt, en referència a una altra gran obra, aquest teu diccionari es pot emparentar amb el Newgrove?
No, Grove no és el Grove vaig quedar molt sorprès quan vaig agafar un article sobre la Marina i deia que l'última vegada que s'havia fet a Espanya era a Barcelona 1937, i vaig quedar bastant sorprès. El Grove té molt de prestigi i amb algunes coses és molt bo, però...
Tu hi participes en el New Grove també? Tu hi tens
molt
alguns
poc,
articles?
He fet algun article, alguna cosa molt ocasional. No, la veritat és que no vaig per aquí, vaig més aviat cap a la informació puntual. El Grove és més són articles més literaris, per dir d'alguna manera, i sí, que són definitoris i expliquen coses, però no, no, l'orientació del grup no m'entusiasmava i per tant vaig optar per una cosa més. Jo sóc molt poc poètic, entre cometes, sóc, vaig d'aquells que volen dir les coses pel seu nom, la data no, si puc saber-la. Un dels grans problemes que he tingut amb aquest diccionari és localitzar les dates exactes de naixement de molta gent, no sempre ho he aconseguit, i alguna vegada he eliminat algú perquè es negava a donar data i lloc de naixement, i és que arriba un moment que, escolti, vostè tampoc és tan important, si no vol que sapiguem ni on va néixer, vagi molt avant i sortirà amb un altre diccionari.
Sí, això ho hem vist a més amb alguns cantants, per exemple, joves, amb els que tenen alguns interrogants,
sí,
suposo,
sí,
que,
sí, sí, sí.
I no és perquè no hi hagin documents de naixement ni no, d'autisme,
sinó... No, però ho amaguen, ho amaguen perquè tenen por de fer-se vells o perquè sigui, no sé, tothom ens fem vells, tots cada any guanyem un any, no hi cap... però hi ha gent que s'ho amaga. I llavors, si la persona no mereixia l'esforç d'incloure-ho, malgrat això, doncs l'he eliminat. No n'hi ha hagut gaires, però alguns sí. I després, algunes vegades, clar, he hagut de renunciar. Després hi ha el problema de les senyores que s'amaguen anys.
Aquí
i que,
està, aquí està.
Que algunes vegades he aconseguit desentranyar-ho. Més, els... tinc una anècdota molt graciosa amb la senyora Goleguina, no sé si tinc temps d'explicar-la.
I tant, sí, sí.
La senyora Goleguina, vaig anar a sentir-la després d'un concert, la vaig lluar, li vaig dir que venia de l'avantguarda i que feia una crítica, que estava entusiasmat. I, perdoni, li faré una pregunta indiscreta. Quin any va néixer vostè? I es va mirar, va créixer un pam d'indignació i em va dir 79! El 79.
El 79.
El 79 tenia 25 anys. Llavors, en aquell moment, quan li vaig preguntar això, per favor, i llavors vaig decidir posar 59. I després va resultar que era veritat, era el 59. I el senyor es treia 20 anys per indignació de que li hagués preguntat aquesta cosa tan indiscreta.
Déu-n'hi-do. Diccionari on apareixen cantants, on apareixen compositors, on apareixen escriptors, teatres, i també una cosa molt interessant, que són noms d'àries, perquè hi ha molta gent que coneix el Nessun Dorma, però potser no saben que és d'una òpera anomenada Turandot de Puccini. Això està molt bé.
Sí, he procurat fer-ho. No, l'espai tampoc donava per massa, però les àries importants de les òperes importants hi són. I després de les òperes he procurat posar totes aquelles que més o menys apareixen un dia o altre, és a dir, que, o que han estat molt conegudes i que potser ara ja no ho són, però que poden sortir esmentades en una obra literària, per exemple La Mignon, avui dia no es fa gaire, malauradament, però bueno, hi és, i no sé, o un d'aquests títols, el Hamlet o, o altres d'aquest tipus que no apareixien gaire, i en canvi doncs, que hi siguin al diccionari crec que és important.
Corriam, voliam, sarà fred i lo scembro del vile che su noi triunfò, si vedetta dell'empio facciamo, il sentiero ti dà...
Veus esplèndides, les de l'actualitat, com les de Cecília Bartoli, Juan Diego Flores, Rolando Villazón. Aquests personatges són els que contribueixen a fer que l'òpera realment estigui de moda? Creus que l'òpera està de moda?
Està de moda, i aquestes veus hi contribueixen, però no són ells solament. Afortunadament, avui hi ha altres factors que també inclinen a la gent cap a l'espectacle de l'òpera, que no són necessàriament allò que dèiem abans, les veus. Les veus són molt importants, no hi han de fallar mai. I en realitat segueix havent-hi un star system, que en diríem, i una passió per les veus, i els teatres ho saben. Però, és clar, no són tan absoluts com havien estat en altres èpoques.
Estan de moda més o menys en determinades èpoques, això sí que és cert, l'òpera sempre ha estat present en un moment o altre de la cultura occidental, si no en un país, en un altre. No?
Exactament, jo no conec cap període en què l'òpera hagi estat realment de baixa. Potser l'únic moment que semblava amenaçar aquesta baixa va ser cap als anys 30, i és molt significatiu que és en aquell any, l'any 35, en què es va fer aquella famosa pel·lícula dels germans Marx, sí, Nit a l'òpera, que és una burla sagnant del món de l'òpera, no, que de tota manera no deixa de traspuar-se una certa estimació pel gènere, és molt curiós.
Sí, a mi m'agrada molt aquella pel·lícula,
pel·lícula
i el tractament,
magnífica.
La deconstrucció que fan del trobador,
exacte,
com el que fan a la màquina de tren, els germans de l'Oest, és realment extraordinari.
Sí, sí.
Dius en aquest diccionari enciclopèdic, en el pròleg, el següent, diu, el que tenim habitualment més a mà és tan sols una fracció d'un complex artístic d'una densitat insospitada que pot obrir a qui vulgui penetrar en ell un univers de sensacions, de sensibilitats, de coneixements i d'experiències que tenen molt pocs límits. Bé, tu treballes a la universitat i tens estudiants joves, alguns dels quals segurament mai no han anat a l'òpera. Veus en ells, al llarg d'un curs, d'un trimestre o d'un seminari, l'evolució, per exemple, del rebuig, que no sé si és tan rebuig o, en tot cas, una certa resistència a l'afiliació més absoluta?
Sí, ho veig. El que passa que, malauradament, actualment fem uns cursos tan reduïts que no hi ha pràcticament temps. Quan comença el curs ja estem acabant gairebé. quan s'acaba, no, abans sí que tenies un curs sencer i la veies, aquesta evolució, d'una manera claríssima. Ara també es percep, però menys, naturalment. Però no et sorprendies de saber la quantitat de gent que m'he trobat en espectacles lírics d'aquí o de Sabadell o de fora i que et venen a dir, escolta, jo sóc aquí gràcies a vostè perquè vostè em va obrir la porta amb aquest espectacle que no coneixia i que i fins i tot a vegades m'esperava i ara m'agrada i li agraeixo molt. I això és una de les satisfaccions més grans que puc tenir quan veig que la meva tasca no ha estat simplement omplir papers i anar fent discursos, sinó que té una efectivitat humana.
I això és una cosa que justament m'ho serveixes en safata, perquè t'ho volia comentar. Ets conscient que pare no ho ets, però que ets, diguem, responsable d'un reguitzell de deixebles, entre els quals, humilment, em compto, que no és que puguem seguir el teu camí, perquè el teu camí és amplíssim, però vaja, has contribuït a que una sèrie de persones ens apropéssim a l'òpera des de la recerca, des de la també divulgació o difusió, gràcies a la teva obra. D'això n'ets conscient, no?
En soc conscient, sí. I estic molt content, a més.
Quantes coses et queden per fer en el terreny de l'òpera, a banda de cantar òpera, que sé que no ho faràs?
Sí, que ho he fet, ho he fet.
És veritat, ho has fet, sí, tens raó. Has
no
fet
de gaire bé, sí, perquè no soc gaire bon cantant, sí, però he fet un paper ten molt raó còmic que m'ha fet molta gràcia fer, i l'he fet 11 vegades. Vull dir que...
També n'has fet una altra, no? Has fet també la de Vendy Village, em sembla.
La de Vendy Village, sí, feia un paper, però allà era un paper parlat. I vaig fer una comèdia també a l'Hospitalet una vegada, però no, no, allò que se'n diu un paper d'òpera l'he fet amb el Don Pasquale, que el vaig fer al Teatre Grec l'any 89, després el vaig fer a Sabadell, el vaig fer a Girona, el vaig fer al Teatre Principal de Barcelona, i si Déu vol i no hi ha problema que ho impedeixi, ho faré també a Cornellà el mes de març.
Bé, has fet, per tant, has fet de cantant d'òpera, has fet de director d'escena, has fet d'empresari, has fet de traductor, d'escombriaire i taquillaire de teatre, no sé si ho has fet, però vaja, suposo que poc t'ha faltat.
De taquillaire sí, d'escombriaire encara no, qualsevol dia, per això.
Què et queda per fer o què t'agradaria fer en un futur?
La veritat és que tinc un futur planificat perquè jo no em vull morir així ràpidament sense haver fet una cosa última.
Tampoc hi comptem amb això.
No hi ha prou. Per sostenir l'existència cal tenir una finalitat. Aquell que es queda en un silló veient espectacles mecànics tendeix a avaltir-se i finalment acaba desapareixent. Jo he planificat que quan el dia que m'arribi la jubilació dedicar-me a fer una gran enciclopèdia de l'òpera, de la qual aquest diccionari és un primer tast. Per dir-ho així.
I les teves memòries, que segur que seran sucoses?
Bé, això és una altra cosa més problemàtica. Vaig començar, ara riuràs, però que saps que he portat una vida infantil molt moguda. Vaig començar unes memòries i em vaig aturar quan estava en el 9è any de la meva vida i no he tirat endavant perquè tinc massa feina i no he pogut continuar. Però tinc unes memòries començades i em vaig aturar als 9 anys.
Bueno, t'hi queden uns quants més.
Hi queden uns quants per explicar.
Això vol dir que seran unes memòries que col·lió com les de Casanova. No en les mateixes vivències, però sí en quant a extensió.
No. Sí, amb l'extensió potser sí. En tot cas, seran interessants perquè passen en molts llocs.
És molt tard i tampoc no dormiria.
En tot cas, mai és tard per parlar amb Roger Alier i, a més, amb una música que sé que també estimes molt, com és la del Giravolt de Maig a Toldrà, que és, d'alguna manera, aquesta revisitació del segle XVIII des de la perspectiva d'aquest gust noucentista per les coses ben fetes com les que fas tu. I això em fa que et pregunti sobre la teva opinió de la situació de l'òpera a casa nostra a nivell de teatres, públic, compositors, difusió...
Si és la nostra òpera en català, molt malament, perquè no hi ha ningú que mostri cap interès especial. I fins i tot aquesta obra mateixa, que jo l'última vegada que s'ha fet a Barcelona...
L'has
muntat tu? Jo, al Teatre Principal, i era el 99, vull dir que ja seria hora que es tornés a fer, i ben feta. Tenim un gran teatre al Liceu que de tant en tant promociona alguna òpera en català, i llavors les fem en concert, una mica... Passa que t'he vist, surt editada algun dia al cap d'un temps, jo crec que s'hauria de revitalitzar això, però bastant. No és que siguem un país gaire creador d'òperes, però n'hi ha algunes, i sobretot a Madrid estan desenterrant les òperes en Carnicer, sí, cosa que havíem d'haver fet nosaltres i no ho hem fet. Hi ha un Don Giovanni de Carnicer que ha sortit ara amb disc i tot, i això ha estat iniciativa d'altres, no de nosaltres que ho hauríem d'haver fet. En fi, és una veritable pena. En canvi, des del punt de vista de la interpretació, sí que hem estat un país important. Dels nostres cantants es troben, i en el diccionari apareixen, esclar, en grans espais, tot arreu. I un pot entrar a una botiga de discs de Sydney, o d'Alaska, o de... que també n'hi ha, que sembla que no, i trobar discs de cantants catalans, i d'intèrprets catalans, i fins i tot podríem dir que també una mica el Liceu pesa internacionalment prou com perquè sigui present. De manera que des d'aquest punt de vista podem estar bastant contents i a més a Catalunya l'òpera està en bona salut dins del que pot ser normal i molt espectacularment l'òpera de Sabadell, contra tots els vents i les marees que s'han tirat a sobre durant molt de temps, doncs ha anat endavant i en aquest moment és capaç de presentar una obra tan important com un Ballo i Màscara per tot Catalunya. És una cosa, mai de la vida s'haguessin pogut pensar que un Ballo i Màscara viatjaria a Lleida o viatjaria a Granollers o viatjaria, i la gent d'aquestes ciutats podrien veure aquesta obra verdiana tan fonamental i moltes altres que s'hi van fent gràcies a l'empenta de la senyora Mirna Lacambra, la qual jo no li he dedicat el llibre sencer perquè no hi cabia en el diccionari d'aquesta forma, però ja hi surt naturalment de tot el respecte que es mereix.
I el públic, allò que es diu, no? Hi ha tota mena de públics en diferents teatres, això ho notes si vas a Londres, sí. París, Viena, que el públic aplaudeix d'una manera diferent. Com és el públic de casa nostra? Hi entenem realment?
Relativament. I a més hem tingut molts problemes perquè aquesta comprensió, en comptes de formar-se, jo diria que s'ha afeblit una mica. Abans teníem un teatre una mica deficient en funcionament i amb una orquestra que anava com Déu volia i amb unes produccions que anaven una mica també amb una sabata i una espardenya, a vegades més espardenya que sabata, però la gent vivia l'òpera, la coneixia i en sentien una vintena d'òperes o més cada any. Ara en sentim 8 o 9, molt més ben fetes, molt detallistes en moltes coses, especialment les escèniques, però, esclar, el públic avui, l'altre dia comentàvem algú, fa més de 20 anys que no s'ha fet el Cavaller de la Rosa, una obra tan fonamental com aquesta en el Liceu, abans del Cavaller de la Rosa l'havien quedat 5 o 6 anys. Clar, així no es pot formar una cultura d'un públic, perquè el públic veu unes òperes 12, 14 vegades, només hi van una, normalment, dues com a molt, i després estan anys de tornar-la a veure. I això és molt important que sigui. Clar que avui dia hi ha procediments com el DVD, però no és el mateix. Les òperes i l'espectacle teatral s'ha de veure en directe. I un pot dir que sí, podríem veure Molière en DVD, no és el mateix, hem de veure els actors en funcionament, doncs en l'òpera passa exactament igual. I encara que els suports ajuden una mica, el públic català ha perdut, i molta gent no sap anar, per exemple, si han d'aplaudir o no han d'aplaudir, quan han d'aplaudir, si l'òpera que fan està ben cantada o no massa. Hi ha un sector que encara conserva una certa idea del que està veient, però hi ha molta massa de gent que van allà sense saber massa res, i encara que avui dia es difonen les coses més bé, hi ha més facilitats per arribar-hi, jo trobo que estem una mica en un retrocés respecte al que hi havia hagut abans, el qual no vol dir un retrocés de l'òpera, sinó que és el públic que no va seguint prou bé encara l'espectacle per les ofertes que tenim aquí.
Crec que tots els que estimem la música trobarem en aquest diccionari la resposta a les nostres preguntes sobre tota mena d'informació que tinguem necessitat de saber. Són paraules de Montserrat Caballé, que signa el prefaci d'aquest opus magnum de Roger Alier, Diccionario de la Ópera de Manon Tropo, Ediciones Robin Book. Roger, gràcies per haver vingut i sobretot gràcies per aquesta feina feta i ben feta i que encara ens sembla poca.
Gràcies, molt amable.